Bon dia, bon dia, bon dia i bon agost. Passen 8 minuts de les 9 del matí. Avui és un dia especial perquè ahir ens vam acomiadar del Penedès en Xarxa, el magazín que fem conjuntament amb les ràdios de Bellvei, Olèrdola, Sant Sadurní, Domenys i nosaltres, Ràdio Vilafranca. Per tant, avui arrenquem sols i desemparats, però no patiu perquè ho tenim tot molt ben preparat. Durant aquest mes d'agost torna a Ràdio Vilafranca el Penedès d'estiu i us acompanyarem de 9 a 12 del migdia, cada dia de dilluns a divendres, a la vostra ràdio local. La temperatura mitjana del Penedès és d'uns 23 graus aproximadament, amb unes mínimes de 19, per tant, relativament fresquets, i unes màximes de 31, que ja tornem a recuperar una mica la calor que vam acomiadar el cap de setmana passat. La resta de la setmana i del cap de setmana, que sé que és el que us interessa més, és sol. Sol i amb unes temperatures semblants a les que tindrem avui. Per tant, doncs ja podeu respirar tranquils perquè podreu fer tots els plans que teníeu planejats. Nosaltres, al Penedès d'estiu, us repassem tot seguit els continguts del que anirem escoltant durant el dia d'avui. Abans que res, tenim una cita amb el Pere Bolet, el nostre humorista preferit. De fet, el meu segur que ho és, perquè jo m'ho passo molt i molt bé amb ell aquí al plató. Ens porta la secció Les festes que et pots perdre, que no només vindrà els dilluns, sinó que també vindrà els dijous del mes d'agost, perquè té tantes festes apuntades i tantes festivals que et pots perdre que és que li faltava temps. Li faltava temps i ens ho ve a explicar avui a 9:15 del matí. A 9:45, la Mireia Seguí ens apropa Psicologia de Sobretaula, una secció en què obrim una mica la ment i parlem de tot de tòpics que també podem trobar en les pel·lícules i en les sèries de televisió relacionades amb la psicologia. Ho escoltarem a 9:45, no us ho perdeu. I nosaltres, aquí a Vilafranca, ens agrada molt parlar d'actualitat, però és que ara, quan comença l'agost, Vilafranca es transforma i tothom digievoluciona. Per què? Perquè s'apropa cada vegada més i estem en compte enrere de la festa major. Per tant, la nostra secció de les 10 del matí anirà dirigida aquests últims dies del Penedès d'estiu a les valls, als valls i als elements de la cercavila vilafranquina. Avui ens acompanyaran les cotonines, concretament l'Ester Rodríguez i la Maria Alvarado. A 10:45, després de parlar de festa major, també hem de pensar en les persones que volen desconnectar i per això ens n'anirem a la muntanya i a fer rutes i excursions amb l'Oriol Portabella. A les 11 celebrem el Dia Mundial i és el vostre torn per fer-nos trucades i per explicar-nos bàsicament el que vulgueu, però avui el Dia Mundial és el Dia Mundial de l'Amistat. Per tant, o ens podeu explicar tot el que vulgueu sobre les vostres amistats i, a més, podreu guanyar una ampolla de cava, que mai està malament. I a 11:45 avui marxarem una mica més tranquils i és que tindrem l'Anna Vallès, una col·laboradora que s'estrena aquest mes d'agost, per fer-nos les seves recomanacions literàries estiuenques. Tot això i molt més al Penedès d'estiu que estrenem avui 1 d'agost.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Just commence your
banda sonora d'I Like It Like That, de Pete Rodríguez, per si la voleu escoltar, és amb la que presentem la secció d'enguany del Pere Bolet. Pere Bolet, bon dia!
Hola, com esteu?
Molt bé, molt contenta de tornar-te a tenir amb nosaltres.
Sí, i jo, és que amb aquesta alegria... Amb aquesta...
Oi que sí, una mica de batxaca,
aquest ritme?
Saps?
Oh, sí,
sí. Entra bé. Per parlar de les festes que et pots perdre.
Sí, sí, que et pots perdre, que t'has de perdre... No sé, no hi vagis. El que t'explico jo... No.
Portem un mes explicant-vos que, per favor, no hi aneu.
No hi aneu.
Feu-vos cas alguna vegada.
Després, estic segur que al llarg de l'estiu ens arribarà algun correu en plan jo he anat a aquest lloc i és fantàstic, no sé
pues
què.
Pues està muy bien.
Pues, d'acord, doncs... m'alegro per tu. Aquí ens, doncs aquí ens dedicarem a dir que tot això són putes merdes.
I ja ho ha dit, ja ha començat bé el matí, sí, ha començat bé el dijous.
Oh, és que avui és 1 d'agost, eh?
És 1 d'agost.
Nen, això vam començar el 2 de juliol.
Oh, ves.
I ha passat tot el mes.
Que recordes quan nosaltres començàvem el programa?
Que joves que érem. I ara ja ha passat mitges... Som un juliol més vells. Vaja.
Escolta'm, jo no recordo ja on ens vas portar, però el més important és on ens portes avui, no?
Ai, sí, sí, sí. Ui, avui... Mira, és que tenia moltes ganes de fer aquest
primer que... Sapigueu que té un blog, el Pere, de potser, no sé, 20 fulls.
Hi ha uns quants folis aquí. Uns quants folis que, bueno, va passant l'estiu, va passant les festes aquestes miserables.
On anem?
A veure, avui obrim un nou capítol d'aquesta sèrie especial de gent que es tira coses pel cap.
Ens encanta. Recordem que vam parlar de Finlàndia, que fan un concurs de carregar les esposes.
De carregar
esposes,
sí.
No sé si se les tiren pel cap o no, però també era de l'estil, eh?
També era de l'estil, sí. En aquest cas, és del rotllo la tomatina. Saps?
Vaja,
de tirar-se tomàquets pel cap i que si veiessis les tonelades de menjar que gasten, diries, prohibiu. Doncs, molt bé. Vam parlar també de la batalla del vi que feien un poble de la Rioja.
És veritat, que ho volíem fusionar amb la del Coloso, que saltaven els nadons a una zona de Burgos, crec.
Sí, el Colacho, crec que es deia.
Colacho, no Coloso.
No, sí,
vale. Coses diferents. Coses
I què ens importa?
Exacte.
No ens importa res.
Que per això no hi anem, no?
Exacte.
Molt bé.
Molt bé, doncs avui la cosa va de taronges.
No,
les taronges.
La tarongina.
Més o menys, sí. Si ho fessin aquí, li dirien la tarongina, perquè no es pot dir d'una altra manera.
Està clar.
Si ho fessin a França, dirien l'orangina, perquè...
També,
perquè sí,
tampoc
perquè
no es pot dir d'una altra manera.
Però això és a Itàlia, a un poble que es diu Ivrea, i llavors li diuen la batalla de les taronges.
Vale,
i amb aquesta batalla
en
de les
català,
taronges...
En català, a més a més,
sí,
diuen
sí,
la batalla
sí,
de les taronges.
Li diuen així. Deu ser prop de l'Alguer. No ho sé on és. Doncs la batalla de les taronges, alerta, perquè té una llegenda tremenda, que és que aquesta batalla de les taronges ve d'una història en què un tirà que governava aquest poble anys A, l'època medieval, aquestes coses, volia exercir aquell dret de pernada. No sé si en català es diu.
Ah, sí, de tocar cuixa.
Sí, sí, el dret de cuixa. Dret de cuixa,
dret de cuixa,
exacte,
molt bé.
Molt bé. Fantàstic,
som uns cracs. D'aquí a historiadors,
Sí. Volia exercir el dret de cuixa sobre la filla d'un moliner del poble. Però es veu que la noia tenia caràcter i, bueno... Clar,
ens agrada.
És així
agrada.
Com que no et deixes violar, això com així.
No, exacte.
En aquest cas.
Poses certa reticència.
Exacte, almenys a la Itàlia medieval. Bé, doncs aquesta noia, junt amb la complicitat de molta gent del poble, es va rebel·lar contra el seu senyor i li va acabar tallant el cap i li van cremar el palau.
Déu-n'hi-do, la noia.
Això està bé.
La noia bé.
Molt bé, noia.
Un 10, noia.
Bravo. Llavors, fan aquesta batalla de les taronges intenta commemorar la història aquesta. Però és allò que mai saps si és veritat o no. Però en veritat està molt bé perquè dona una lliçó del passat que avui encara podríem anar aplicant. A tallar caps i cremar palaus.
Ho deixem a l'aire.
Exacte.
Que ho agafi qui vulgui.
Correcte. Llavors... Les taronges venen a representar les pedres i les armes antigues que van fer servir els del poble per assaltar el palau.
Escolta, Déu-n'hi-do, si et tiren una taronja al cap, eh?
Clar, llavors,
dir,
aquesta gent va forta.
O sigui, no és una nube d'aquelles que cremes, saps?
Sí, sí,
és
una taronja, ojo.
A mi, si em foten un ganxo de taronja, depèn
d'on... Un taronjasso en tot el cap,
exacte.
Doncs Déu-n'hi-do.
El blau hi és.
Sí, sí.
El nyanyo hi és, saps què et vull dir?
Que és dura, la pell, la pell és dura, eh?
Expliqueu-li amb el... De fet, quan tens la pell resseca, dius, tinc la pell una mica com una taronja,
mira,
no? Llavors...
Sí, senyor.
Ho ves?
I bueno, explica-li amb el noi aquell de Mallorca, amb el nen aquell de les taronges, que se les tiren pel cap. Quin disgust que li agafaria, eh? Pobre noi.
Bueno, però aquest ja està entrenat per anar a Itàlia.
Ja, els explicarà quatre coses, ja veuràs. Les que són més dures, aquestes són aquestes que van més bé per fotre-les pel cap.
Déu-n'hi-do.
Llavors, ojo, que són gent molt organitzada, eh? S'organitza la batalla amb nou equips i tenen com els seus capitans i sí, sí. I cada any trien una noia del poble que en comptes de ser la pobilla és com la noia de la història.
Que guai, la valenta.
La valenta del,
xulo,
la valenta del
això,
poble, exacte.
Això m'agrada molt, molt bé.
Doncs sí, sí. El que passa és que aquesta gent... Bé, doncs... No ho han fet sempre amb taronges.
Ai, mare.
És que ja diuen que al segle XIX es tiraven mongetes.
Mongetes?
Bueno, doncs perquè tenien mongetes. I que després van tirar pomes. Bueno, és perquè tenien pomes.
Segons la producció de cada any.
Tampoc
ens agrada que es gasti menjar, no? Som de cau, el Pere i jo, i aquestes coses...
Exacte, no ens agrada. Va, mira, et diria...
Però si s'han de fer malbé.
Exacte, sí. O les mongetes, que tampoc són allò... Oh.
Però una taronja, tot sucosa.
Una taronja. A més, que en aquest poble no hi ha taronges, que se les fan portar de Sicília.
Sí, anava a dir...
No té sentit.
No sé, tira't calzones, saps?
Clar, clar, a més, és tot molt... Sí, és molt elaborat, tot, perquè... No sé, aquestes coses sempre funcionen que... No, un any hi havia excedent de això que fem al poble i ara un dia a l'any ens ho tirem pel cap.
Clar, dius, és una mica lleig,
mira,
una mica lleig.
D'acord, però aquests ni això. Aquests s'ho porten de Sicília perquè, mira...
Ara escombraré una mica cap a casa,
cap
no
a casa,
sé si ho saps.
Sempre cap a casa.
Hi ha un cau aquí a Catalunya, a Terrassa, que feien guerra de menjar a principi de curs fins que van decidir, ostres...
Que incoherents que
són. Llavors, saps què fan?
A veure.
Es diu Les Bruixes, ho podeu corroborar.
El Torrent de les Bruixes.
Torrent de les Bruixes, exacte. I ells el que fan és guarden la brossa orgànica de casa una setmana abans de la sortida de principi de curs.
Oh, de debò.
Llavors ja et pots imaginar per on van els tiros. Tu i jo ens hauríem de treure les ulleres.
Però de cop es torna molt més divertit, això.
Exacte.
Vull dir que aquí hi ha suquillo, ja.
Vull dir que els hi podríem explicar, els de la batalla de taronges.
Exacte.
Oh, volíem dir, mira...
Podeu menjar-vos moltes taronges la setmana abans, guardar les peles i tirar-vos les peles.
Clar, exacte, està bé. Sí, sí. Molt bé.
Molt bé.
Hem anat a Itàlia.
Ara anem a Tailàndia.
Buf!
Home, està
de
moda.
Quin viatge, ara.
Qui no ha estat a Tailàndia, ara?
Bueno,
està de moda.
Sí, ara, de fet, quan acabem el programa, anem, el Pere i jo.
Anem, sí, perquè, total, convida tothom, ara és fàcil anar a tornar.
Fas un BlaBlaCar ràpid i t'ho trobes, eh?
Sí.
Cap problema.
Oh! Què et penses? Està ple de gent ara que fan rutes Barcelona-Bangkok amb la caravana, caminant, corrent, no sé què...
Perquè hem de ser menys tu i jo, no?
Exacte,
ara anem.
No? Pues anirem a la ràdio.
Tailàndia.
A Tailàndia, qualsevol guiri de Tailàndia que se precie ha estat a un poble que es diu Lop Buri. Que és un...
I tant, és... per favor. Segueixo a l'Instagram del poble.
Mira, no sé per què tinc la lleugera impressió, Clàudia, que no has estat a Tailàndia.
Algú t'ho ha dit.
Fatal.
Ah, bueno. Quan sigui encara més mainstream, serà quan
exacte.
Hi aniré jo.
S'ha d'anar. Doncs aquí, en aquesta ciutat que es diu Lop Buri, és una ciutat que està plena de monos pel carrer.
I es tiren els monos pel cap.
No.
Llàstima.
No, perquè aquí sempre vindrien animalistes a molestar.
Sí, a molestar.
Ah, escolta'm, que aquí tenim una tradició, eh? No se'ls tiren pel cap. Al contrari, és com que els veneren molt.
Ah, molt bé.
Són monos macaco, d'aquests que van amb el cul a l'aire.
Ai, que divertits.
I que són una mica cabrons.
Sí, però també són divertits.
Perquè et roben coses i t'agafen.
Jo, si fos un mono, voldria ser un macaco.
Voldria ser un macaco.
Home, no?
Bueno,
vull dir, un goril·la trobo que ha de ser una mica cansat.
I qui no voldria estar amb el cul a l'aire tot el dia?
Exacte, vull dir, és fresquet ara a l'agost.
Oi,
no?
Nen, amb l'onada de calor. Ui, jo estic tranquil. A mi no m'afecta, això.
Anem a fer el macaco.
Exacte.
L'onada de calor. Veneren els monos.
Veneren molt els monos i està la ciutat plena. Pengen pels cables de l'Electra.
Ha de ser molest.
Van per les voreres igual que les persones.
Que et robin la cartera tot el dia uns macacos.
Clar, van fent coses d'aquestes. Llavors allà al mig del poble tenen uns temples i els monos viuen allà. Uh-huh. Quan estàs allà et sents com una mica un intrus. Molt bé, fantàstic. Ara, la resta de la secció serà la Clàudia fent el macaco.
No, sisplau.
Gràcies per l'ambientació de la secció.
Home, sempre que vulguis.
Llavors un cop a l'any fan el Festival del Mono. I es dediquen a cuinar-los i a portar-los un munt de menjar i un munt de coses. O sigui, la gent no fa res, com que es dedica als monos.
És com Los Locos de los Gatos.
Però sí, monos. Però monos i a nivell ciutat. Llavors els hi arriben a portar i a cuinar com 2.000 quilos de fruites, verdures i coses.
Mare
2.000
de
quilos, eh?
Han d'estar rebessuts, aquests macacos, eh?
Sí, sí.
O sigui, vull dir, el cul que tenen a l'aire ha de ser un senyor cul, eh?
Clar, ells ja es deuen preparar una setmana abans, ja deuen saber clar, que ve, ja comencen a sentir l'olor de les cassoles.
Bueno, més val que, ara... més val que, fas, que mengin arròs la setmana abans.
Exacte,
per pair,
i es guarden i després el festival.
Sí, sí. A més, dona'ls-hi fruita a una aglomeració de monos, a veure com queda la ciutat de neta, saps
ja,
què et vull dir?
També és veritat.
No sé jo qui s'ho ha pensat,
mira,
això.
Que has de separar i reciclar, eh?
O això, dos.
No, mira.
La fruita saps què fa fer, no?
Caca,
a mi em fa anar de ventre.
Caca de la bona, també, eh?
Caca. Tu imagina't una població infestada de monos havent-los donat no sé
i
quants quilos de fruita.
Si aquest festival surt més car del que semblava.
Espero que siguin
principi,
plàtans, que almenys rastrellen una mica, perquè si fots un kiwi per allà al mig, tio...
Nano, córtate un poco. Escolta'm.
Però jo crec que ens dona temps de viatjar a un altre lloc, què
va,
et sembla?
Va, una de curteta.
Itàlia, Tanzània i...
Tailàndia i els Estats Units. Ai, sí, m'encanta corregir-te.
Els Estats Units, ja has fet aquí?
Però és que els Estats Units...
Per tots els gustos.
Però és que aquest país estan tots sonats, com no has de treure aquí coses dels Estats Units?
Saps que hi ha un estat als Estats Units que una de les, o sigui, una de les prohibicions que hi ha és que no pots utilitzar la segadora de gespa del veí?
Com?
Literal. No ho sé. Això ho hem de buscar pel proper programa.
Doncs segur que hi ha un dia a l'any que fan el festival de la segadora de gespa
al
veí i tots aquí a segar merdes.
I només ho pots utilitzar aquell dia o alguna cosa així. És que és molt estrany, això. Vale, què has trobat amb aquests friquis?
Doncs mira, els Jocs Redneck, que és una cosa que se celebra a East de Dublin, a Georgia, USA. Llavors, és un joc que es van inventar una penya en resposta als Jocs Olímpics d'Atlanta, del 96...
Però no els hi va agradar que es fes Atlanta? O
no, devien ser d'aquests alternatius, en plan, no volem els Jocs Olímpics aquí. Vale. Doncs farem uns jocs amb fang. I es dediquen a...
Tu saps que eren scouts, no?
Ja pot,
saps,
ser,
no?
Vale. Ja pot ser.
Perdoneu, scouts perquè ho hem tornat a dir, però és que cada vegada que algú diu una
bueno,
batalla d'enguarrar-se, sí, se'm sap greu, però és que...
Però porteu els vostres fills al cau,
exacte,
eh?
Exacte, sempre a punt.
Pedagogia contrastada i fonamentada.
I llavors, per tant, van decidir...
Fer uns jocs del fang. I es dediquen a això, a fer diverses proves de el típic salt i llançament de coses i les curses i les pistes americanes,
és
que
a dir,
per això es diuen americanes.
Bastant les mateixes proves que trobem en els Jocs Olímpics.
Més o menys.
Però amb fang, eh?
Però amb fang, i la penya superenguarrada i la típica batalla de fang, suposo, no?
Déu-n'hi-do.
No sé si et donen medalles o no, però potser et donen una hòstia,
un fangasso
a la cara,
no?
Sí.
Premi d'or!
Seria bastant coherent. Com més amunt del podi, més fort. Sí, sí.
A més, si és una cosa alternativa, normalment ja ho tenen, això, les coses
alternatives. Les coses alternatives.
Medalles.
De qualsevol manera, i guarro. Està bé.
Tu creus que en 3 minuts ens en pots explicar un altre o què?
Sí, home, et diran.
Va, home, favor.
Anem a Finlàndia, ara. Un poble que es diu Oulu.
Ai, que fresquets que deuen estar.
Ja. No, però a mi m'agrada la calor.
Ah, molt bé.
A mi m'està bé, això. I total, per anar a veure el campionat internacional de guitarra aèria...
No pot ser que hi hagi un campionat internacional de guitarra aèria.
Sí. És... Però a més...
Vull dir, jo saps que m'estic imaginant un tio amb una branca d'arbre altíssima tocant...
Talment t'ho has imaginat. És un festival, un concurs, un campionat internacional. Pensa que per qualsevol merda que facis, tu dius campionat de guitarra aèria, no sé què. No, campionat internacional...
Home, perquè deu ser l'únic del món.
Caché, claro. Clar. O sigui, és com el concurs de Tarragona, si li diguéssim el Mundial de Castells,
clar,
no passaria
seria,
res.
Seria.
Ho seria.
Sí, confirmem.
Vull dir, senyors de màrqueting, ja tarden. Però vaja, com que som uns romàntics, és igual. Llavors, Campionat Internacional de Guitarra Aèria, tal qual, penya que es dedica a fer veure que toca la guitarra i ho fan a l'aire. Llavors, pues a veure qui ho fa millor, amb el seu estilazo. Aquests que tots hem fet una mica de vegades a la dutxa.
Bueno,
o
jo ho faig
així,
caminant pel carrer, no cal estar a la dutxa. Però no aniria un campionat.
Bé,
sí. Que vols anar a passejar amb mi ara, un rato, va, tonto.
Mira, no sé, millor que et quedis a fer el programa i jo ja me'n vaig cap a casa sol.
Escolta, jo no aniria un campionat. O sigui, què es valora? M'entens? Què valoraries, tu?
Clar, com la passió que li poses, no?
Però has de saber tocar la guitarra, perquè si saps tocar la guitarra,
no té
per què
pinta.
No vas a un concurs
clar,
real de guitarra, no?
concurs de guitarristes frustrats, també li podíem dir. Sí. Ara li hem rastrat caixer.
No. Oh, hola, m'agrada tocar la guitarra, no tinc calés per comprar-me'n una, que no crec que passi això a Finlàndia, també t'ho he de dir.
Ja, però... tenim calés per tota aquesta gent.
Però potser va gent d'aquí, saps? El concurs internacional de guitarra.
Si algú que ens està sentint ho ha, hi ha anat, no sé què ens expliqui, que així ens podrem enriure a la cara d'algú i no així...
T'imagines que ara hem il·luminat algú i diu, buah, és el somni de la meva vida. Doncs, i l'any vinent ens diu, escolta, he anat...
Endavant. A Oulu. Oulu.
Oulu.
Finlàndia.
Oulu. Sí, sí. Em dius que està a Hawaii, Oulu, i també m'ho crec.
També...
Vull dir, és un nom bastant neutre.
Sí, exacte.
T'he de dir. O-U-L-U. Tampoc no. Tu hi aniries, Pere?
Jo, no.
Quin instrument tocaries a l'aire?
Bueno, no em donis idees, eh? Podríem fer el festival de tocar la gralla invisible.
Sisplau, Pere Bolet.
Oh, la gent m'ho agrairia molt, eh?
Que el seu Twitter és el Bolet Graller, sisplau. Sí. Fes el Festival Internacional de Gralla Aèria.
El muntarem en oposició alternativa al Dia del Graller.
Exacte.
A la plaça Sant Joan estaran tocant
podeu fer-ho al fang,
els grallers i els altres ho farem amb fang i fent l'imbècil.
Pere, moltes gràcies per haver-nos portat a llocs tan diferents avui.
I ara, oita, quina varietat, eh?
Oh, bé, és que jo estic encantada de la vida. Ens veiem la setmana vinent o què?
Sí, home,
així tens temps de preparar-te una mica més de festivals.
O no.
O vindràs aquí a fer-te
sí,
petar.
A veure què fem.
Pere, moltes gràcies.
Apa, bona nit.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
I ara són 9:45, us oferim un breu repàs a l'actualitat vilafranquina i al penedesenca a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Xavier Lluch enceta el nou mandat del Consell Comarcal de l'Alt Penedès amb un govern a mida. Amb el plenari del Cartipàs, celebrat aquest dimarts, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès inicia de ple el mandat dels propers 4 anys. Xavier Lluch, alcalde de Font-rubí, continua al capdavant de l'ENS gràcies a la renovació del pacte entre Junts per Catalunya i el PSC, que els dona majoria absoluta. Plegats sumen 19 consellers i deixen Esquerra amb 10 consellers liderant l'oposició. Lluch qualificava aquest ple d'il·lusionant perquè comença el mandat i explica que personalment comença de nou i amb un govern a mida, que se'l sent molt seu. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf fa una crida per augmentar les adopcions i les cases d'acollida. Amb l'arribada de l'estiu, malauradament, també arriben els abandonaments d'animals de companyia. El Centre d'Acollida d'Animals Domèstics Penedès-Garraf el recull fins trobar els seus propietaris o uns de nous. Però ara per ara el centre està saturat perquè el nombre d'animals que tenen augmenta i les adopcions van a la baixa. Actualment tenen 215 gossos i 40 gats. La directora tècnica veterinària del CAT, Anna Martínez, explicava que el gran problema són els abandonaments. Es calcula que arriben 6 nous animals cada dia de mitjana. Els petits ja es preparen per la seva festa major. A tot just un mes de la festa major dels petits, el dia 1 de setembre, els infants de Vilafranca ja fa setmanes que assagen pels carrers de la vila per estar preparats pel seu gran dia. La majoria de balls van començar a assajar la primera setmana de juliol i acabaran els assajos coincidint amb la capta. Tot i així, passejant per la tarda pels carrers del centre, ja fa dies que es poden veure molts petits ballant. És el cas, per exemple, dels capgrossos petits, que fa un mes que cada dimarts tomben per la plaça Constitució. I us expliquem finalment que l'espai muntanyà de Sant Jaume estarà tancat durant aquest mes d'agost. Des d'avui, l'espai muntanya de Sant Jaume tanca. El servei de bar i lloguer de barbacoes tornarà a estar obert al públic a partir del dissabte 7 de setembre, en horari habitual, dissabtes, diumenges i festius, de les 10 del matí a les 7 de la tarda. Durant aquest agost només s'obrirà en casos excepcionals i sota reserva. Per més informació podeu escriure al correu electrònic muntanyasantjaume@vilafranca.org. Això és tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca.
Perquè sabem el que necessiteu, perquè tenim molts anys d'experiència, perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon, el 93 890 18 11, perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès, tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Rebaixes d'estiu a Nou Sumape, les rebaixes més refrescants de tot l'any. Aprofiteu els millors preus en frigorífics, televisors, rentadores, rentaplats, aire condicionat, ventiladors, mòbils i molt més. Oferta del mes, rentadora de baix consum per només 199 euros, aire portàtil per 299, cafetera Dolce Gusto per tan sols 29. Finançament fins a 12 mesos sense interessos. A Nou Sumape us portem el nou aparell, us fem l'instal·lació i us retirem l'antic electrodomèstic sense cap cost addicional. Visiteu la nostra pàgina web www.nousumape.com. Fins a final de mes, liquidació de mobles de bany per canvi d'exposicions. Nou Sumape, estem al carrer Parellada de 26-28-30 del polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola, pàrquing gratuït. És temps de Les Déus Aventura. El parc d'aventura per tota la família a Sant Quintí de Mediona. Circuits per a nens a partir d'un any. Circuits acrobàtics, d'orientació, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades i visites guiades a les grutes de les Déus. Aquest any estrenem encara més seguretat amb la línia Vida Contínua, és a dir, que ningú es pot deixar anar. Oberts tots els caps de setmana, festius i dies laborables amb reserva. Per programes escolars, festes d'aniversari, comiats de soltera o solter, team building o senzillament per anar amb la família i els amics, Les Déus Aventura. Servei de bar i restaurant al mateix parc. Per reserves, trucar al 696 96 56 84 o 663 81 25 85. Més informació a www.lesdeusaventura.cat.
I si ens canviem el menjador? Que no és l'hora de tenir sofà nou? I si guanyem més espai amb un canapè? I si dormim al millor matalàs del mercat?
Tot això ho trobaràs a la teva tenda Oportunissimo més propera. Amb la millor selecció, les millors promocions i els millors preus de la província. Garantit!
No ho dubtis. Abans de comprar res, vine i sortiràs guanyant. Oportunissimo.
Estem a la Canonja, a Valls i a Olèrdola.
Si vius al Penedès, estàs de sort, perquè el concessionari oficial Kia Autocam Esport ha inaugurat una nova instal·lació amb més de 1.000 metres quadrats de superfície, amb exposició de tota la gamma Kia, zona de vehicles d'ocasió, servei tècnic i molt més. Què esperes a visitar les noves instal·lacions Kia Autocam Esport? Són a Vilafranca del Penedès, Avinguda de Tarragona 92, telèfon 93 819 9674. Kia.
Qualitat amb 7 anys de garantia.
Penedès d'estiu, la sintonia més fresca.
Tornem a tenir una setmana més amb nosaltres a la Mireia Seguí amb la secció Psicologia de Sobretaula, i és amb aquesta secció amb la que també estrenem una mica el primer dia del que sembla que serà el mes més calorós de l'any i de ja vam començar el juny tenint molta, molta calor i, per tant, apunta que seguirem passant una mica així. Però la Mireia i jo estem aquí molt fresquetes a l'estudi, de
això
moment.
Això t'anava a dir. Per això vinc a gravar, perquè exacte, ja he condicionat gratis, no?
Sí,
per
més. Sí, sí, no. D'això, veus, no em puc queixar. De fet, jo la jaqueteta la porto per la feina, saps? Que això ja passa, ja
el
passa.
El medi ambient ja tal.
Sí, sí, ja. És un altre tema. Mireia, avui estrenem tema. Uh-huh. Estrenem tema perquè parlarem de feminisme.
Exacte. El feminisme i una mica la seva representació en els mitjans uh-huh. de comunicació, que té les seves coses bones i les seves coses dolentes, no?
I com és que ho lliguem amb psicologia?
Bé, perquè al cap i a la fi lligaria més amb el tema de la psicologia social, no? Però no deixa de ser un tema que pot afectar a nivell individual i pot afectar les relacions amb les altres persones, que no deixa de ser psicologia, no? I és cert que s'ha de passar, igual que ho passem tot per un prisma de classe o de raça, hauríem de passar-ho, no? O sigui, un mateix esdeveniment no té un mateix impacte o unes mateixes conseqüències per un home que per una dona, igual que no ho té per una persona blanca o una persona negra o d'una altra ètnia, no? I llavors, en aquest sentit, jo crec que és una cosa important perquè, a més, és un tema d'actualitat. I jo crec que també és molt important, no?, conèixer aquests temes, però també, com amb tot, és important conèixer, igual que el que veiem, el que es queda fora, una mica, no? I jo crec que és un tema molt important de tenir en compte. A més, com que som aquí tu i jo, dos
home,
dones feministes, doncs mira,
això havia de caure per alguna banda. Perfecte, perfecte. Doncs, Mireia, avui parlarem del que ens doni temps, perquè sempre ens envalem i després...
Doncs se'ns envala les mans.
Exacte. Però començarem una mica, ho comentaves abans a micro tancat, no? Deies una mica cronològicament.
Exacte.
Però no de quan va sortir la pel·li o la sèrie, sinó de l'època
en la qual estan ambientades.
Per tant, on ens hem de situar ara?
Començarem, diguem-ne, per la situació de la dona abans de que existís un moviment feminista més o menys organitzat com a tal, no? Perquè el que tindríem, el que se'n diu el feminisme, seria tot aquest moviment que lluita per la igualtat dels drets de les dones, no? I llavors sí que hi ha una classificació que s'ha criticat molt perquè deixa moltes coses fora, perquè el que veu és moviments occidentals i normalment més burgesos, i deixa fora moltes coses i es centra potser en figures més famoses i deixa fora altres figures que potser per estar més desconnectades entre si o perquè no han tingut tant de ressò, però una mica per fer-se la idea, el que se'n diu la primera onada, no? Seria a finals del segle XIX, principis del XX, i va lluitar molt, sobretot pels drets més legals, no? Sobretot centrat en el dret a vot, i una mica, per exemple, dret a les propietats, etc. Uh-huh. I hi hauria la segona onada, que seria més a nivell cultural, no? De transgredir una mica els rols de gènere.
Aquesta encara dura, eh?
Sí, de fet hi va haver doncs, la segona onada, que seria els anys 60 o així, i després tindríem la tercera onada, que seria una mica acabar de reforçar o continuar o refer allò que la segona ona no es va acabar de fer bé o no es va poder, no? Què passa? Nosaltres ho veiem aquí des de la visió occidental, quan aquí, a nivell de drets, estem bastant bé, ens falta, no, la part cultural, però hi ha molts altres punts geogràfics en què encara els hi falta molta feina.
Que nosaltres estem a una altra pantalla diferent, que no ens pensem que això
llavors,
és a nivell genèric.
Ens mirem una mica al Malik, no, i aquesta seria una mica la crítica mm-hmm. a fer-ne, però també és veritat que si parlem de les representacions dels mitjans de comunicació, veiem molt la visió aquesta més occidental, llavors ens serveix una mica per orientar-nos en aquest sentit.
Molt bé.
Llavors, m'agradaria començar amb un llibre de Margaret Atwood, que és l'autora...
Em sona.
Sí, perquè va escriure també El cuento de la criada, que ara està molt d'actualitat, i és una escriptora que a mi m'agrada molt. I bé, vaig descobrir aquest llibre també fa poc i va ser adaptat a una minissèrie per Netflix, que a més jo també l'he vista i la veritat és que... A veure, jo recomano sempre el llibre perquè sóc així. Però està molt ben adaptada.
Una cosa no mata l'altra.
Exacte.
O sigui, podem llegir
el llibre... I vaig gaudir de la sèrie després de veure el llibre perquè més que al final, no, es gaudeix una mica del viatge, està molt ben fet, els recursos que hi han estan molt bé. M'agrada matitzar també que està creada per una dona la sèrie, cosa que en temes aquest
i l'autora del llibre i sí, la protagonista, sí. Per tant, exacte.
I jo, bueno, crec que és important i crec que és una cosa que encara no del tot tenim i al final qui millor que una dona per narrar històries de dones, no? Llavors, es tracta d'una història que de fet està basada en fets reals. A mitjans del segle XIX a Canadà hi va haver un assassinat en una casa així aïllada. Hi havia, no, el senyor de la casa, l'ama de llaves, la criada i un treballador, no? I van morir el senyor i l'ama de llaves, que de fet era amant del senyor, i van condemnar a la criada i a l'altre treballador. Ell el van condemnar a mort i ella va estar empresonada durant molts anys, i al final la van posar en llibertat, la van indultar i no se'n va tornar a saber res més d'ella. Llavors, és un cas que va generar bastant de misteri perquè mai es va saber realment la implicació que ella havia tingut. I una mica el que m'agradaria parlar en aquest sentit és del tracte diferencial, no? Perquè es parla molt de com la visió d'una possible assassina dona, que és algo estrany i més en aquella època, generava molts sentiments trobats, no? O sigui, per una banda tens assassí home, que vale, és molt clar, és un assassí, és culpable, el matem, no? I l'altre personatge no sabien molt bé com agafar-se, només era una noia molt jove, que es veu que era molt guapa, i llavors generava per una banda fascinació, por, rebuig, hi havia com tot això, se'n va fer un espectacle una mica, no? I la pel·lícula i el llibre també t'ho diuen, que estava en una presó de dones, però que hi havia una família del poble, no?, que la treien de la presó alguns dies perquè vingués a fer feines a casa i venien les amigues de la senyora i susurraven mentre la miraven i s'imaginaven si era l'assassina o no. Tot aquest morbo que rarament
que en el cas d'un
hauria
home...
passat en cas d'un home. Mm-hmm. Llavors, per una banda parla una mica d'això, no? Per l'altra banda, a mi és una història que em va generar bastanta angoixa d'imaginar-me la situació perquè t'explica una mica el recorregut d'aquesta noia, no? Com emigra d'Irlanda al Canadà, la seva mare mor pel camí, s'ha de responsabilitzar dels seus germans, la figura del pare, relació abusiva, agressiva, com aconsegueix escapar-se, no? Però tot i així, és com que el fet de ser dona en aquell context és una amenaça constant, no? Doncs tens la seva millor amiga, que són criades juntes, queda embarassada pel fill dels senyors, i sota la promesa que ell s'hi casarà, evidentment la deixa plantada i acaba morint al fer un procediment d'avort així.
D'avort il·legal.
Bueno, il·legal, que en aquell moment
il·legal
ni sabien com anava, no?
I res, sí.
Exacte. I llavors és això, doncs ella també viu una mica constant amb la por de cedir segons quins impulsos, no? Ho veus que hi ha un moment en què és a punt de ser rescatada, entre cometes, però l'altre home no es vol casar i això la fa molt enrere perquè ho ha viscut molt fort i és com una amenaça constant, no? Aquest com de depredador sexual de qualsevol home.
És com que has d'estar sempre alerta.
Totalment.
És que no pots tenir un moment de debilitat o d'allò perquè ets molt vulnerable. No? Mm-hmm.
I de fet també doncs, tenim, no, la figura aquesta de l'ama de llaves, que és l'amant del senyor, i que ja et donen a entendre que ell la va contractar perquè ella ja anteriorment havia tingut un fill d'un altre senyor pel qual havia treballat. Llavors, es dona a entendre que aquest senyor ja la va contractar sabent que podia prendre's algunes llibertats, no, amb aquesta persona. És com, doncs ara ja t'has desvirtuat i
clar,
barra libre,
ara
tu.
Ara ja tens aquesta etiqueta, no?
Exacte. I una altra cosa que està molt bé d'aquesta sèrie és que es tracten altres temes psicològics. Deixa una mica obert el misteri, no? Si ella va participar conscientment o no en aquests assassinats.
De fet, et queda... Jo només he vist la sèrie, però et queda el dubte.
Queda el dubte, totalment.
I quan t'ho explica, penses, ai, és, no sé com pillar-te. No?
I l'actriu ho fa molt bé, perquè sempre té aquesta cara com de pòquer, una mica, no? I,
sí.
I a vegades fa un
mica
somriure.
Com, no sé si és Margaret Atwood estil, però The Handmaid's Tale és la mateixa cara de pòquer. Sí.
Bé, és que jo crec que és una mica la supervivència que els hi fa adaptar, no? Adoptar aquestes actituds. I està molt bé perquè tens una mica tot el tema de lo que es coneixia en aquella època com a histèria, que bàsicament era l'expressió corporal de símptomes psíquics, no? Lo típic, desmais, dolors, amnèsies, no? I tens ella una mica, no?, com va sofrir el trauma de la mort de la seva amiga i sembla que ha integrat a la seva amiga la seva personalitat.
Mm-hmm.
I dona a entendre una mica que va ser l'amiga realment amb aquestes ànsies de venjança de tots els homes i de les dones que, com ella, no, transgredien amb el seu lloc i els sortien les coses una mica bé. I com tenia aquest odi pel senyor i per la ama de llaves, no?
Perquè al final la mort de l'amiga és aquest punt d'inflexió. Uh-huh. A partir de la mort de l'amiga,
exacte,
la personalitat de la protagonista es desdobla una mica, no?
Llavors et deixa una mica a l'aire si ha estat, entre cometes, posseïda per l'amiga, si ha integrat la personalitat i realment ella...
És possible integrar la personalitat d'aquesta manera?
Bé,
és a dir, hi ha hagut casos?
Tu pots tenir la personalitat múltiple i en aquest sentit ella és això, no? És una persona tan important per ella perquè sempre en parla... que podria ser que la incorporés perquè és una persona que l'ha protegit i que ella la veu com que ho sap tot, no?
Mm-hmm.
I per altra banda, també podia ser que fos tot com un timo, no? Que fan la noia aquesta i el que fa hipnosis, que també ho veus que s'ha pujat una mica al carro aquest de la hipnosis. I és interessant perquè es parla... La hipnosis era un tema molt d'actualitat en aquella època i tampoc se'n sap gran cosa i és un tema interessant. I una sèrie que recomano molt pel viatge que fas, no? Veient-la i...
Bueno, i també et genera tu debats ètics, al llarg de la sèrie, de si és culpable, tenia raó de fer-ho.
Jo al final pensava, no sé si jo sóc tonta,
clar,
si m'han explicat què ha passat i jo no ho he pillat, o què passa, no?
Google, explicació d'Alias Grace, por favor.
Final d'Alias Grace, què està passant, no? I llavors
molt
m'agradaria
bé,
parlar
bé
una mica també, seguim parlant, ara parlem d'inicis del segle XX, d'aquesta primera onada. Amb una pel·lícula que es diu Sufraget, que és de l'any 2015, també escrita i dirigida per dones, amb puntualització, i a més amb un reparto...
És la de... increïble.
Meryl Streep, Helena Bonham Carter, la Carey Mulligan...
És aquesta o no?
És aquesta, sí, és aquesta. Sí. Llavors està molt bé perquè et parla una mica, et contextualitza el moviment sufragista, comença el 1912 la pel·lícula, i és
Anglaterra,
interessant, no?
Si
Anglaterra,
no,
sí. Que hi va haver el moviment sufragista, va coincidir bastant amb la Primera Guerra Mundial. De fet, es va interrompre bastant amb el tema de la guerra,
sí,
però a l'acabar van aconseguir el vot per algunes dones majors de 30 anys. O sigui, va ser com una victòria relativa.
Poquet a poquet. Sí.
Exacte.
Però una victòria relativa que va obrir la porta a les futures victòries.
Exacte.
És a dir, que és possible, per tant, anem ampliant-ho, no?
Exacte. I bé, igual que inicialment el sufragi masculí tampoc era universal per tots, no?
Clar.
En plan, si tenies propietat, si no sé què, doncs va passar una mica el mateix amb les dones. I és una pel·lícula interessant perquè parla molt de l'estigma que implicava ser sufragista, no? Igual que una mica ara el terme feminazi, moltes vegades, no? Les
de
etiquetes
fet, sí,
que implica...
sufragista era un insult, no? En la
totalment
seva època. Igual que feminista, de fet.
I és molt interessant perquè la protagonista és una dona de classe treballadora que treballa en una fàbrica, tornem a veure l'amenaça d'assetjament sexual constant, no?, per part del propietari, que al ser propietari de la fàbrica doncs es pren totes les llicències que vol i més.
Els miserables, una mica per aquí,
sí,
també.
Sí, sí, una mica per aquí. I al final és que era una constant en aquella època, no? I és interessant perquè és això, doncs, aquesta dona com s'integra en el moviment sufragista i com això acaba comportant que
una mica
seu...
tontament, també, és a dir,
sí, una mica
sí
per casualitat.
Bé, no?
Sí, sí, sí. Bueno, passa per una manifestació, acaba coneixent gent, no? I això acaba implicant que el marit la faci fora de casa i que no li deixi contactar amb el fill. Després, a més, vol posar el fill en adopció, que dius, a veure, pues, si no el vols,
fill meu,
no ho sé,
clar,
no?
Clar, sí.
Però bé, en aquest sentit, torna
imagina't
a ser...
Imagina't lo greu que era en aquella època.
Exacte. I resulta bastant interessant per introduir-se una mica en com va anar aquest moviment. Realment, moltes vegades, ara que ens trobem, no? Està clar que no, la violència per la violència no porta enlloc, però qualsevol protesta, no?, que sigui contundent, està mal vista, veiem allí que les sufragistes doncs, trencaven aparadors, cremaven coses, eren empresonades sovint, feien vagues de fam a la presó i eren alimentades a la força i... es mostren algunes escenes, no, de violència perquè realment va ser la manera en aquell moment d'aconseguir això, no? Perquè en un principi doncs, eren les quatre loques aquestes que a més a nivell de propaganda se representava com a lletges, amargades, solterones, no? I ara aquest estereotip que en veritat estem reproduint avui en dia en molts casos, no? Llavors... És interessant veure com eren en aquell moment.
Quan algú... És que no ha canviat massa, això. És a dir, és el que deies. Quan algú utilitza el terme feminazi, La imatge que està pintant és d'una persona, doncs això, lletja, que no sé què, no? Sí, sí, no hem canviat massa amb això.
No, la veritat és que per desgràcia no gaire.
Apuntem-nos aquestes pel·lícules i aquestes sèries que comentem, que és important tenir en compte.
Exacte, i està molt bé perquè al final d'aquesta pel·lícula doncs, t'explica una mica, no? Doncs quan van aconseguir el sufragi parcial, Anglaterra, quan van acabar d'aconseguir-lo, i també et posa en contrast amb els països que el van aconseguir abans, després, i els que encara falta feina per fer, no? Em sembla que va ser Nova Zelanda, que va ser dels primers països en tenir-lo, i és interessant perquè es tracta, bueno, d'un pas important en aquest sentit, no? I així, per acabar l'episodi d'avui, també vull comentar un llibre que també ha sigut adaptat, està de moda això, fer sèries ara.
S'acaben les idees, Mireia.
Sí, sí, està idees. Clar. Però bé, a mi ja m'agrada que agafin llibres i em facin adaptacions. M'agradaria que la gent es llegeixi els llibres, però com que a vegades no pot ser. Hi ha una tetralogia d'una escriptora, Elena Ferrante, que em sembla que el nom és fals perquè no es coneix la seva identitat. I jo m'he llegit el primer llibre, igual que la sèrie crec que adapta aquest primer llibre en una primera temporada. I diguem-ne que la història parla de dues amigues, dues noies amigues, del sud d'Itàlia, mitjans del segle XX també. El primer llibre segueix la seva infància i adolescència, no? I també és interessant perquè parla bastant de l'amistat femenina, com es pot portar a la competició i com socialment se'ns hi porta una mica, no? I també parla molt això de la situació de la relació amb el sexe masculí, la relació amb el sexe femení, i com tot això s'articula socialment amb com és ensenyat i com és transmès, no?
Una mica com la societat t'empenya a ser la millor en tot, no? I per tant no pots permetre't aquesta competitivitat.
I com és curiós perquè tenen, quan són més petites, tenen com la competició més al pla de l'escola perquè totes dues els hi va molt bé, i llavors, doncs, més endavant, una de les dues deixa d'estudiar perquè la seva família no vol, i a més fa com el canvi, i llavors és la noia que tots els nois persegueixen, no? I l'altra es refugia molt en, bé, jo puc seguir estudiant, i, no?, és aquest pla de la competitivitat, doncs si no puc ser més guapa, almenys tinc aquesta part, no? Però al final és com el valor que es donava a les dones en aquell moment, i també el fet d'una mica, no?, la noia aquesta que no li han deixat estudiar es veu una mica empesa a casar-se,
perquè no li queda massa més sortides noi, en aquell moment.
Exacte, amb un noi que creu en els seus projectes i que ella creu que podrà fer més coses que no pas que li deixa fer el seu pare, que és l'home que la controla en aquest moment, no? I és una mica així dur, no?, el fet de casar-se amb un altre home, no per amor,
llibertat,
sinó perquè sap que li donarà més llibertat, que té més poder econòmic per deixar-li seguir els seus projectes, no? I és una mica cru en aquest sentit.
Sí, sí.
Però és com la seva manera de seguir una mica el que ella pot i vol fer. I la veritat és que no he vist la sèrie, m'he llegit el llibre i em va agradar força. A més, enganxa molt i es llegeix molt ràpid.
Molt bé.
I he sentit bones crítiques de la sèrie, també.
En prenem nota. Recorda'ns el títol?
Sí, L'amiga genial.
Perfecte. Doncs fàcil de recordar. Mireia, ens veiem la setmana vinent i seguim parlant de feminisme i la representació que té a les sèries i a les pel·lícules. Doncs som-hi, fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Descamisat, si és que et fa tard, diu adéu a la colla. L'embaconat contra l'asfalt en un poblet de costa, on d'amagat l'espera darrere de l'església. Mig tremolós aquell petó que tindrà gust a sal de mar i anir.